L'inici de les vacances escolars ens deixa un episodi tràgic. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a la platja de la Rabassada, a Tarragona, mentre jugava amb uns amics en una zona de roques. Dos nens més han resultat ferits crítics i són ara mateix a l'hospital. És un mal inici tècnic de l'estiu que arriba amb la primera onada de calor i que coincideix amb una setmana atípica, la vinent, per la celebració de la Revetlla de Sant Joan. L'alerta per la calor està activada a partir de diumenge. De seguida en parlarem amb la Gemma Puig. És un període de l'estiu amb la canalla a casa que complica molt la conciliació de les famílies que han de treballar. En aquest sentit, també us explicarem que el govern proposa a les empreses que siguin més flexibles aquests dies amb el teletreball.
Catalunya nit.
Israel ni Hezbollah han reconegut públicament haver pactat un alto al foc, com han publicat diversos mitjans, just després d'una escalada de la violència, justament. L'exèrcit de Netanyahu ha causat una cinquantena de morts al Líban. Els atacs continuen a aquesta hora i això compromet el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
Quatre hores després d'obrir la porta a convocar eleccions anticipades, Pedro Sánchez s'hi ha tornat a referir avui des de Brussel·les.
Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
Bé, doncs, d'aquesta manera només s'obren dos escenaris electorals possibles, abans de les municipals o després. En qualsevol cas, parlaríem d'un avançament tècnic.
I obertes ja les primàries de Junts per trobar alcaldable Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. Diumenge al vespre ja només en quedarà un.
Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona.
Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta.
Hem de treballar aquesta Barcelona amb ànima, perquè ens l'hem deixada.
Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament el que no, i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
Els Mossos descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per una distracció. Segons un informe policial, quan va caure estava aturat i sense fer servir el mòbil. El seu fill, Jonathan Andic, es va contradir fins a dues vegades en la seva declaració respecte a aquest fet. La seva defensa sosté que no suposa un element incriminatori.
I avui posarem sobre la taula una dada que pocs coneixen. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats procedents de zones controlades per les tropes franquistes. 400.000 d'aquestes persones eren infants. Una dada que el franquisme va voler amagar de totes totes. Un grup d'estudiants de Madrid han recorregut 14 municipis catalans per agrair tota aquella solidaritat i hem parlat amb ells.
Prou de pantalles per avui.
D'acord.
Vull parlar amb tu, aparell.
Sisplau.
Digue'm, Lili.
Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues.
Sí.
Però tu ho has engegat
ja
tot. És que ni m'escolta.
Així sona Toy Story 5 en català. La producció de Pixar i Disney arriba avui a una quarantena de sales, una difusió molt més gran del que és habitual en altres pel·lícules doblades al català.
Hola.
És veritat això que diuen que les joguines pateixen tant?
Cada dia trobem més joguines abandonades.
Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquesta hora, centenars de milers de nens ja han acabat les escoles, es prepara tothom per un cap de setmana, que és l'inici de moltes coses, però també ens ha de servir d'alerta, d'alerta que anirem desplegant en els pròxims minuts, de calor, d'incendis, de moltes coses, de molta precaució també. D'entrada, per aquesta notícia, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas.
Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
A les portes d'una setmana que ja es presenta atípica a Catalunya, la calor extrema arriba de cop, la revetlla de Sant Joan és a tocar i el risc d'incendis torna a posar en alerta diversos punts del territori. És un escenari que preocupa especialment els serveis d'emergències i que ja comença a deixar també les primeres incidències. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Avui els cossos d'emergències han deixat alguns missatges a la població. Quins són?
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de tot aquest any. L'episodi començarà aquest diumenge i tindrà el seu punt més intens entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a Ponent. La situació preocupa especialment perquè coincideix amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. El cap de suport dels bombers, Claudi Gallardo, ha advertit que la combinació de calor extrema i l'activitat al camp pot augmentar el risc d'incendi.
Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, del sud, de Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
Un altre d'aquests missatges cap a la població ha estat per part de Protecció Civil, que fa una crida a la prudència. La seva subdirectora, Imma Soler, demana extremar la precaució amb el material, sobretot pirotècnic.
Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
El Servei Meteorològic de Catalunya afegeix que, a més de tenir molta calor durant el dia, d'aquesta calor diurna, s'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides el que ve a ser el litoral, amb temperatures que podrien no baixar dels 25 graus.
Gràcies, Cèlia. La normalitat d'aquesta setmana, que dèiem que serà d'alguna manera atípica, amb la revetlla de Sant Joan a mitja setmana, amb els nens que acaben de començar les escoles i el cap de setmana pel mig, doncs ja es nota també les carreteres. Montse Mir, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, en el sentit que s'espera molta més mobilitat aquest cap de setmana que els habituals i també dilluns i dimarts. I en relació amb la calor, el Servei Català de Trànsit ha alertat sobretot els ciclistes, perill d'insolació, i també els motoristes de les dificultats de conduir amb temperatures altes. Ramon Lamiel és el director del servei.
Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
Aquesta tarda han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana. La via amb més retencions ha estat l'AP7, el seu pas pel Vallès en direcció Girona, també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral tarragoní.
I de cara a la revetlla, quines mesures trobarem?
Doncs es limitarà la velocitat a 80 km per hora a tots els vehicles en diverses vies. Per exemple, l'AP7, des de Martorell, també la Pota Nord fins a Montgat, també hi haurà aquesta retenció a la C32 i la C33.
Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
Els camions no podran circular dimarts per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. El dia de Sant Joan, l'endemà, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Hi haurà també més radars en línia. S'ha de controlar la velocitat. Per tot aquest desplegament, els Mossos d'Esquadra desplegaran 286 agents.
Gràcies, Montse.
Doncs encara que sembli mentida, encara estem a la primavera. De fet, demà serà l'últim dia de primavera i després, sí, ja entrarem a l'estiu i creiem necessari avançar ja una primera entrada de la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
D'entrada, per aquesta onada de calor que s'anuncia, què ha de passar els pròxims dies?
Doncs sí, tenim aquesta primera onada de calor de l'any. Començarà diumenge i s'allargarà ben bé fins a Sant Joan, amb temperatures que aniran pujant, aquesta calor que s'anirà intensificant, i no només ho farà de dia, sinó també de nit. Per tant, aquestes nits que podran ser tropicals, que ja n'hem tingut, però fins i tot cap al litoral de Barcelona poden arribar, doncs, aquestes nits tòrrides, quan la temperatura no baixa dels 25 graus. I aquests valors disparats per l'època, que s'aniran incrementant, com dèiem, de cara a dilluns i dimarts.
Avui hem vist que el Servei Meteorològic de Catalunya ha, podem dir, actualitzat els seus mapes a partir dels quals es fa l'alerta d'onada de calor. Com funciona això?
Sí, per generar aquests avisos de calor, doncs hi ha uns llindars, no? A partir de quina temperatura, doncs, depenent de la població, perquè no a tot arreu, doncs, s'assoleixen els mateixos valors, i la novetat respecte als altres avisos i aquests llindars d'avís eren les dades. Abans es feien amb 10 anys de dades, i aquest any han incorporat 15 anys de dades per tenir, doncs, una millor evolució, ja que aquest sistema va modificant-se. Aquest mapa és el que s'anomena el percentil 98. El que fa és compara la temperatura prevista amb el 2% dels dies més calorosos registrats en aquesta sèrie de 15 anys. Per exemple, doncs, cap a Ponent, quan la temperatura, doncs, arriba a aquests 40 graus. No és el mateix, per exemple, cap a sectors, doncs, de la Catalunya central. Per exemple, a Manresa 39,1, a Barcelona 34,3. Aquests valors són el llindar que fa que ja hagi avís o no de calor.
Clar, per tant, ara deies, per exemple, a Barcelona 34,3, 34,3 a Lleida no seria onada de calor.
No, exacte, no s'activaria aquest avís per calor. Per tant, es genera aquest mapa amb totes les dades d'aquests 15 anys en aquests municipis, i això és el que denota si hi ha avís o no de calor.
Molt bé, doncs tant de bo a cada territori, a cada lloc, els hi toquin pocs avisos d'aquests, perquè vol dir que les nits seran una mica més fàcils. Gràcies, Gemma, fins després.
Bona nit.
Doncs bé, els que puguin segurament combatran aquesta calorada amb l'aire condicionat. Els experts adverteixen que cada grau que es redueix el termòstat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. I recorden que als habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50%. I si l'habitatge, a més, està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus, i si podem, abans, utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
Minut i mig, arribarem a un quart d'11 de la nit. Avui s'ha acabat el curs i això vol dir, entre moltes altres coses, que es complica la conciliació en moltes famílies. Per això el govern proposa teletreballar tota la jornada en alguns períodes de l'any, com aquest que s'obre a partir d'ara, i en altres èpoques, que hi hagi també vacances escolars. Rafael de Ribot.
Són algunes de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que busca afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals en algunes empreses, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor.
Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries. Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
El conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegura que el món laboral ha canviat i que cal adaptar-s'hi.
Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps. És a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o les tasques administratives, i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant finalment els convenis.
Gràcies, Rafel. De fet, amb la vista posada ja al curs vinent, no el que ha acabat avui, sinó el curs vinent, mestres i professors, personal d'atenció educativa i representants del sector del lleure celebraran demà l'Assemblea Educativa de Catalunya per decidir quines seran les mobilitzacions previstes a partir de setembre. La reunió començarà a les 10 del matí, serà a Barcelona i durarà fins al migdia. Hi participaran assemblees de docents d'arreu de Catalunya. I entre les diverses fórmules, a sobre la taula hi ha la de fer una vaga indefinida, vagues puntuals com fins ara, o bé altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8.
I també per reflexionar, una dada que hem conegut avui és que cada dia es detecten de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de Catalunya. Ho han avançat al matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat gairebé 8.000 possibles casos de bullying. Són dades de la Conselleria d'Educació en què es constata un augment anual. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar els casos. En un de cada 4, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats se'n va del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
Val a dir que la meitat de casos passen a l'ESO.
Passa ja un minut i mig d'un quart d'onze de la nit. Obrim la crònica internacional amb els ulls posats al Líban, que és incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah, que cap de les dues parts, de fet, ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i ha provocat la suspensió de les converses previstes per avui entre Estats Units i l'Iran. Però una vegada ha entrat en vigor la suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir justament la viabilitat del preacord entre Washington i Teheran. Jerusalem, Jordi Brascó, bona nit.
Aquesta tarda al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord pactat avui és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban. Israel insisteix que no ho pensa fer.
I avui podem parlar d'una topada entre dos líders que semblava que s'havien d'entendre molt i cada vegada veiem més clar que no és així. Estem parlant de Donald Trump i Giorgia Meloni. Unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana que estan aixecant polseguera. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
No entenc
per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
Arran d'aquest xoc, el ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana.
Tots bé, sobre com podem distingir les bones notícies de les dolentes, fixant-nos molt d'entrada en la crònica internacional, ens posa avui la mirada al periodista de La Vanguardia i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
Cada dia sembla més difícil distingir les bones notícies de les dolentes. Costa entendre, per exemple, si és bo o dolent que els Estats Units reforcin el règim teocràtic i sanguinari de l'Iran a canvi d'obrir l'estret d'Hormuz. Si nosaltres fóssim iranians de peu, farts de viure sota la bota del tirà, què pensaríem? És bo que les armes callin, però és dolent que el tirà surti enfortit d'aquesta guerra tan estúpida. És bona o dolenta la intel·ligència artificial? És bona la notícia que a Móra la Nova s'instal·li una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Per començar, què fabricarà aquesta gigafactoria? I com afectarà a Móra la Nova la seva gent i el seu entorn natural? Tota inversió sembla d'entrada una bona notícia, però ho és aquesta? Les notícies ens fan desconfiar, sospitem de tot. Ens costa entendre què hem de fer i què s'espera de nosaltres. Ara ens diuen que s'apropa una onada de calor. Ja ens ho diuen de tal manera que sembla que els propers dies seran perillosos. Fa poc vaig llegir a un mitjà de gran volada que l'estiu serà complicat no només per la calor, sinó també pel mosquit tigre i les paneroles. Només falta un llunàtic a dalt la Sagrada Família anticipant l'apocalipsi. Parlant de la Sagrada Família, és bo o dolent que Barcelona tingui la basílica més alta del món? Un temple, a més, que és la principal atracció turística del país? Què diu de la nostra societat? Abans, la construcció del temple la pagàvem els barcelonins. Ara la paguen els turistes. Vol dir això que la Sagrada Família és més seva que nostra? Potser és massa complicat respondre així que, pas o paraula, i em dedico a gaudir del que sí puc entendre. De fet, tots nosaltres entenem molt més del que creiem entendre. Sabem el que ens agrada i també sabem mirar. Potser a vegades anem massa trefegats per mirar amb cura, però sabem fer-ho i podem fer-ho. Algú ens va ensenyar. Segur, segur que tots vosaltres recordeu un mestre a l'escola, un amic, una persona estimada que un dia us va obrir els ulls i us va ensenyar quelcom que valia molt la pena o us va fer sentir una passió desconeguda. Per a mi això és màgic. És màgic que algú ens digui que no val la pena patir per allò que no podem controlar, com la guerra a l'Iran, l'esclat de la intel·ligència artificial o l'estirada que ha fet la Sagrada Família. És màgic que, a continuació, aquesta mateixa persona et digui que estàs bé, que estem bé, que, malgrat tot el que ens costa entendre, tot va molt millor del que pensem. Només pel fet de dir-ho, tot pot canviar. S'acosta la nit de Sant Joan, la nit més màgica de l'any. No cal entendre gaire res per comprendre que la vida, malgrat els mals auguris, està plena de màgia. Qui no es queda bocabadat davant la foguera de Sant Joan? I que bonica sensació és aquesta evasió de tot el que no entenem.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
la conciliació
familiar. No, home, ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
No.
suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín, naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Ho tornaria a fer tot igual?
Sí.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Fa 24 hores que estem parlant d'avançament electoral i avui Pedro Sánchez s'hi ha tornat a referir.
Yo lo voy a decir muy claramente, a ver. Porque claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
Bé, ha estat bastant clar, eh? Ha estat en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, diu que presentarà els pressupostos de l'any vinent a finals d'any i que convocarà eleccions pel 2027. A més, subratlla el president espanyol, no vol que coincideixin amb les municipals del mes de maig i s'avançaran si el Congrés li tomba els comptes públics. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Hola, bona nit.
Atenent a això que explica Pedro Sánchez en aquesta declaració, hi ha dos escenaris possibles per la convocatòria d'eleccions. Això és abans o després de les municipals del maig?
Sí, Sánchez sempre ha parlat de l'estiu del 2027 d'esgotar la legislatura, però des d'ahir ha obert la porta a un avançament electoral que estaria condicionat en primer lloc per l'aprovació dels pressupostos, un element imprescindible per a alguns dels seus socis, com és el cas del PNB, que han exigit la convocatòria d'eleccions si no és capaç, diuen, d'aprovar els comptes públics. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi hauria un superdiumenge electoral, que no faria coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
I aquest possible avançament, Àngels, com l'hem de veure?
Doncs seria un avançament de tipus tècnic. Estem parlant de mesos, de pocs mesos, i sempre depenent de com evolucionin els pressupostos, de quan es presentin i quin recorregut tinguin al Congrés. Si els acaben tombant a finals d'any, Sánchez podria convocar eleccions els primers mesos del 2027. Tot aquest plantejament, però, aquest calendari, podria canviar radicalment si finalment el Partit Popular presenta o dona suport a una moció de censura per fer fora Sánchez de la Moncloa, una possibilitat que a hores d'ara no està sobre la taula i no sembla que Feijóo s'animi a plantejar-la. En tot cas, recordem que qui té l'última paraula és Sánchez, que decidirà quan li convé més políticament convocar eleccions.
Ho anirem veient. Gràcies, Àngels. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Aquest vespre han tancat la campanya amb un debat. Han coincidit en les receptes per fer front a problemàtiques com l'habitatge i la inseguretat, però també s'ha sentit algun retret. Ho ha seguit el nostre company Jordi Corbalan.
Bona nit. En clau interna de partit, l'actual líder municipal, Jordi Martí, ha reivindicat l'exalcalde Xavier Trias, que aquest vespre mateix li ha donat suport via xarxes. I la diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia la direcció de Carles Puigdemont, ha replicat Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, treballant de manera compromesa.
Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas s'ha compromès a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
Hem de treballar aquesta Barcelona amb ànima, perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat.
Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament el que no, i si guanyo us oferiré a tots i a totes formar part de la meva llista.
Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, diumenge al vespre.
I per cert que Aliança Catalana ha oficialitzat un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. Se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. De fet, Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes com l'exconseller Jaume Giró.
No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la capital i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
Ha assegurat que la seva llista només hi haurà independentistes.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Hem escoltat els senyals horaris de 10:45. Ha passat aquesta tarda. Dos trens han xocat al nord de Londres. Segons les autoritats britàniques, hi ha ferits, però no han precisat quants. Un dels dos trens s'hauria aturat per causes que no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident, però segons el ministre de Sanitat, James Murray, hauria provocat ferits, tot i que no ha precisat quants. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava fins a l'aeroport de Luton, un dels que hi ha a Londres, i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. Tots dos combois anaven cap al sud. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del país, ja que el servei ha quedat interromput.
Gràcies, Quim. Per cert que, justament al Regne Unit, diversos membres del govern, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge del Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials d'ahir. Aquest triomf permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, que és un requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé. He dit repetidament que no hi renunciaré.
On sí que hi ha eleccions i candidats clars és a Colòmbia. És la vigília, de fet, avui de la segona volta de les eleccions presidencials amb lleuger avantatge de l'extrema dreta els sondejos. La formació d'Abelardo de las Prielia reclama mà dura contra la guerrilla, mentre que el candidat progressista, Iván Cepeda, proposa diàleg. Comparteix aquesta posició el grup parlamentari dels Comuns, on milita el senador Julián Gallo, antic comandament de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
El senador colombià Julián Gallo recorda els seus anys a la selva colombiana com un dels comandaments de la guerrilla de les FARC. Aquesta legislatura que acaba ha estat el cap del grup parlamentari dels Comuns, el partit polític que va néixer en abandonar les armes als guerrillers. Recolzen el candidat d'Esquerres, Iván Cepeda, en aquesta segona volta.
Es que Colombia es un estado en formación. Nosotros, luego de la guerra de independencia, no tuvimos nunca un Estado que lograra integrar a la sociedad colombiana, logre tener el control del territorio, el monopolio del uso de la fuerza y de las armas, de la renta pública, de la justicia. Eso no se da en Colombia.
Gallo s'ha sotmès a la Jurisdicció Especial per a la Pau, una instància judicial nascuda especialment per investigar, jutjar i sancionar els crims contra els drets humans comesos per guerrillers, paramilitars i també els membres de les Forces Armades colombianes. Una justícia restaurativa amb accions concretes per reparar el dany causat a les víctimes, accions que no han esborrat, assegura, el perquè de la seva lluita armada.
Yo creo que no tengo la verdad, digamos, de qué arrepentirme como persona, como ser humano, porque he estado firme y consecuente con una lucha. Yo inicié mi militancia revolucionaria a los 15 años. A lo largo de nuestra vida hemos mantenido, digamos, una trajectòria de lealtat, de fidelitat a unes idees, a uns objectius.
El candidat progressista Ivan Cepeda aposta per mantenir el diàleg amb les guerrilles per aconseguir la pau total, mentre que el seu rival a les urnes, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, aposta per la mà de ferro contra els grups guerrillers.
Demà és el Dia Mundial de les Persones Refugiades. En l'actual context mundial, en què cada vegada hi ha més països que giren la cara als migrants i als refugiats, és sorprenent llegir dades com aquesta. L'any 1938, Catalunya, amb 3 milions d'habitants, va arribar a acollir 1 milió de refugiats procedents de zones controlades per les tropes franquistes. 400.000 d'aquestes persones eren nens i nenes. La historiografia franquista va fer tot el possible per amagar aquesta xarxa gestionada per la Generalitat. Ara bé, aquests dies, un grup d'estudiants de Madrid ha estat recorrent 14 municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb l'objectiu d'agrair la solidaritat que van mostrar acollint infants madrilenys durant la Guerra Civil. El Ricard Boigas ha parlat amb els membres del grup que avui han tancat ja el seu recorregut a Tarragona. És un reportatge amb el muntatge musical d'Albert Cots.
Avui ha acabat una ruta de 12 dies molt intensos. Mai és tard per donar les gràcies. Això és el que ha impulsat dos professors jubilats de Madrid a organitzar una ruta a peu amb una vintena d'estudiants. Un dels professors, l'Enrique Martínez, que ha après català, diu que han fet el que no van poder fer els refugiats.
Els refugiats mai no van poder dir gràcies perquè després de la guerra la comunicació va ser impossible. I a més, el gran volum de refugiats que van venir a Catalunya va ser amagat per la historiografia i particularment per la historiografia franquista.
El professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Serrallonga, recull totes les dades al llibre Refugiats i desplaçats. Ara està jubilat. Ens ha explicat que l'onada de solidaritat amb prop d'un milió de refugiats és inèdita.
Venen tanta quantitat de refugiats, increïble, realment increïble, amb una solidaritat que mai més s'ha vist. Es pot mirar el món, però no n'hi ha solidaritat com aquesta. I qui ve? Venen nens, venen dones, venen vells.
Serrallonga diu que darrere de la fugida hi havia molt de dolor. Del milió de refugiats, 400.000 eren nens i nenes.
Del dolor que és a les mares de ficar el nen a un autobús per enviar-lo ni se sap a on.
El professor Carlos Díez, que també va impulsar la missió Antoni Benages, lidera el projecte, apunta que els nens no estaven apartats, tots seguien el model educatiu de la Segona República.
En estos lugares, estas niñas y niños siguieron recibiendo educación con sus propias maestras. No era solamente que estuvieran alojados, es que seguían siendo educados en un proyecto progresista, en un proyecto que quería en el niño, que quería en la educación. Y esto se siguió practicando incluso en circunstancias tan adversas como la de la guerra.
El projecte anomenat Tarragona Refugia ha reunit una vintena d'estudiants de secundària i universitaris madrilenys com la Martina Rubio i l'Alejandra Riesco, de l'IES La Cabrera de Madrid.
Quan m'ho va dir el meu profe, la veritat que no m'ho vaig pensar molt perquè és un aprenentatge molt, molt important, crec.
Nos hacen que empaticemos con aquellas personas que tuvieron que abandonar sus hogares y fueron aquí acogidos con cariño, empatía, compasión.
Gran part del recorregut l'han fet a peu perquè és el que feien molts refugiats. El projecte també vol donar visibilitat a la situació actual de vulnerabilitat i desprotecció que pateix la infància palestina.
Els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7, atenció, amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar dijous a la tarda en posta al Montsià. Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. El conductor de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge.
Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andí, que estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta, doncs, que caigués per una distracció, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andí va declarar davant dels Mossos que durant l'excursió ella es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. L'informe dels Mossos descarta de totes que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca.
I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, que s'ha estrenat avui als nostres cinemes, arriba doblada al català en una quarantena de sales.
Toni, prou de pantalles per avui.
D'acord.
Vull parlar amb tu, aparell.
Sisplau, digue'm, Lili.
Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada al català.
Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales, per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
En marxa a aquesta hora la segona jornada del Sónar amb tots els escenaris oberts. Encara han d'actuar caps de cartell com Skepta, però ja s'han vist artistes com Daito, Manabe, Kelis o els catalans Cute Mob. L'Hospitalet de Llobregat, Marc Ruiz.
Una actuació de Daito Manabe és el més semblant a un somni lúcid que es pot veure al Sónar. L'artista audiovisual japonès ha començat mostrant estructures neuronals fetes amb línies que es van transformant en fragments més orgànics i reaccionen amb la música. Un so rítmic molt sincopat i amb un extens ús del glitch, l'error, però amb harmonies càlides de fons que sembla que vagin a la seva provocant un fort contrast de calma. La intel·ligència artificial que controla les imatges genera túnels, passatges estrets, ciutats que creixen i vibren sobre un circuit imprès, mentre Manabe crea textures sonores que recorden el vidre i fan pensar en l'espai, o proposa viatges a través d'una mena de house oníric. Mentrestant, la cantant nord-americana Kelis feia ballar el Sonar Village, l'escenari de la gespa a cel obert, amb un R&B molt personal mesclat amb hip-hop i afrobeat, i és capaç de barrejar la soulera Fire de 2006 amb Titi me preguntó, de Bad Bunny. I no ha faltat, òbviament, Milkshake, que és el seu èxit de 2003 i que ha acabat fusionant amb Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Bogeria divertida per la posta de sol. El col·lectiu català Cute Mob mostrava les seves cançons en un dels escenaris mitjans, mesclen trap, afrobeat o reggaeton i trien la tendresa abans que l'agressivitat.
Dos minuts i arribarem a 3:15. La directora Carlota Subirós i l'autora Lluïsa Cuniller es converteixen en un duet de luxe en l'estrena de La Ruta, el text de la dramaturga catalana que s'ha estrenat al Teatre Acadèmia. Explica la història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital. Marta Vives.
El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cuniller un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial. Quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
Tenim la sensació, també perquè l'hem estat treballant, de que la comprarem molt l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra. O sigui, una cosa de, no, de gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
Una història que parla de la vida i la mort i que fuig de la lletra més complexa i críptica de l'autora per apel·lar més directament a les emocions. I tot plegat des d'un lloc perdut, també marca de la casa de la dramaturga, Albert Prat.
Passa en un lloc especial perquè és un poble, diguéssim, petitonet, que vivia d'una pedrera que ara ha tancat, i la casa aquesta, que està allunyada del poble, al costat hi passa aquesta carretera que condueix en aquesta pedrera que no funciona. Per tant, està com un lloc, diguéssim, que la vida que s'hi respira és mínima.
A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós, Cuniller i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
Tindrem Club de la Mitjanit amb vestidors, òbviament, del Sabadell i Mundial.
17 minuts i arribarem a les 11 i el que estem sentint és el senyal en directe dels companys a Catalunya Ràdio narrant aquest tram final del Sabadell-Zamora, partit de tornada de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. David Tubac, bona nit.
Bona nit.
Com els hi va els de Sabadell?
Doncs de moment bé, perquè forçarien la pròrroga, van perdre l'anada 0-1 a Zamora i ara estan guanyant a casa la Nova Creu Alta 1-0. Per tant, ara mateix, minut 82 i mig, en queden 7 més l'afegit perquè el Sabadell envia aquesta eliminatòria al temps extra, i aleshores el marcador li valdria al Sabadell, perquè no hi ha penals. Preval, en cas d'empat en el global de l'eliminatòria, la millor classificació en fase regular, i en aquest cas és favorable al Sabadell, que va acabar segon del seu grup. El Zamora doncs va quedar cinquè, de manera que el Sabadell passaria per, en cas de desempat, sempre que es mantingui aquest 1-0 al final de la pròrroga, no ara al final dels 90 minuts.
Doncs a veure si tenen sort i ho aconsegueixen. Segon àudio de la crònica esportiva d'avui. El Mundial, no?
Sí, Estats Units, perquè juga l'anfitriona, una de les tres anfitriones d'aquest Mundial. Es fa, recordem, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Doncs, de moment, Estats Units, a la segona jornada, està guanyant la selecció australiana per 2-0, en un partit que ha arrencat també a les 9, de manera que l'equip que entrena Mauricio Pochettino, exjugador i extècnic de l'Espanyol, que comença a tenir colla avall del triomf, perquè encara els últims 10 minuts de partit amb aquest coixí de 2
gols. I la classificació, no? Perquè seria la segona seva victòria, si no m'equivoco, o sigui que s'ho encaren molt bé.
Sí, s'ho posaria molt de cara. A més, passen alguns dels tercers classificats aquesta vegada amb l'ampliació del Mundial. Això pel que hi ha en joc ara. A la mitjanit tindrem un partit interessant, a l'Escòcia-Marroc. També hi ha un Brasil-Haití a 2:45 de la matinada, hora catalana, i acabarem la jornada avui amb el Turquia-Paraguai a les 5, un partit i un horari només per als més valents.
Va, anem amb el tercer document sonor del dia. Laura Molanar, ciclista protagonista a la primera etapa de la Volta Femenina.
Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que...
Avui ha arrencat aquesta Volta Ciclista a Catalunya Femenina, tercera edició en què la prova consta ja de 3 etapes, i Laura Molenar, que és neerlandesa però té arrels a la Garrotxa, la sentim parlant en un més que correcte, sí, perfectíssim, gairebé català, doncs que ha estat protagonista, ha rodat escapada molts quilòmetres i s'ha situat quarta a la general després d'aquesta primera etapa, que ha guanyat la neerlandesa de l'equip Visma, Nienke Verhoeven, que s'ha imposat a l'esprint de la seva companya, Marianne Vos, que és tota una llegenda d'aquest esport.
Molt bé, David, bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Stand Still d'Enric Montefusco, que es prepara per una nova etapa, i com a punt de partida el que plantegen no, d'entrada no és un disc, sinó una novel·la gràfica escrita pel mateix Montefusco i il·lustrada per Oriol García Quera, i que porta per títol Vida i obra d'un titiritero. És una història, diríem que molt poètica, que fins i tot ressona musicalment. A estones tens la sensació d'estar llegint la lletra d'una nova cançó. Una novel·la sobre la creació, diríem, als finals, i la necessitat o no de tornar a començar. En tot cas, qui millor ens ho explicarà aquesta nit és ell mateix, l'Enric Montefusco. Bona nit, Enric.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, com estàs?
Bé,
sí?
amb ganes ja d'explicar aquestes coses i de sortir d'aquests anys sense crear material nou i ganes de compartir, bàsicament.
És aquest el punt, perquè mira, fixa't, pensàvem, no, que la música era el que se't donava millor, però veiem que tens altres interessos artístics, eh? Comencem per aquí, per què aquesta novel·la gràfica?
Bueno, de fet, has dit que hi havia moments que semblava que les frases... Bueno, és que són les lletres de les frases de les cançons noves, és a dir, aquest còmic il·lustra d'alguna manera, mostra tot un imaginari amb el talent i amb una mica la visió que hem tingut junt amb l'Oriol del que serà el proper disc de Stand Still, amb les seves lletres, que seran el mateix que tots els textos que apareguin al còmic, és a dir, que és un mateix i únic projecte.
És un mateix i únic projecte, però n'hi haurà més, n'hi haurà més de les que surten aquí. O són fragments?
No.
Són
pràcticament, hi ha alguna petita diferència, però totes les lletres, totes les frases que apareixen són les frases que són les lletres de les cançons. Aquesta era la dificultat i el repte, també.
Home, i tant. I com, per què us ho vau plantejar, de fer-ho d'aquesta manera?
Doncs el contingut mateix del disc m'ho va demanar una mica. Jo sempre intento que el que hi hagi en joc en última instància, allò que vulgui comunicar, m'ha de demanar quines formes utilitzo, no? I, evidentment, les lletres i la música sempre hi són. I en aquest cas, per la temàtica que hi havia, vaig entendre que les possibilitats de la novel·la gràfica hi feien... podien ajudar molt a desplegar aquesta sensació de viatge universal o de viatge arquetípic, on una cosa que m'ha passat a mi o a Stan Steele, doncs segurament és una cosa que li ha passat a moltíssima gent, per no dir pràcticament tothom. És una qüestió de perspectiva i de saber-ho explicar bé, no? I la novel·la gràfica em donava la possibilitat de deslligar-me de mi mateix i anar a altres mons més simbòlics i més arquetípics, no?
Efectivament, ara deies això, no? Mons més simbòlics, efectivament. Jo crec que és el que hi trobem en aquesta novel·la que heu fet juntament amb l'Oriol García Quera. Clar, aquí, en el fons, esteu parlant, o estàs parlant, de per què us vau dissoldre, no? I per què ara tornar, d'alguna manera. No sé si ens pots respondre d'alguna manera les dues preguntes, o vols que ho trobem després en el disc, eh?
Clar, justament quan em vaig disposar a generar material nou, o bàsicament va començar a sortir material nou justament amb aquesta pregunta, no? Era el que jo a nivell vital i existencial necessitava resoldre. I aquest disc, d'alguna manera, aquest còmic, són una resposta a això. Perquè quan després de 19 anys en actiu i 10 anys en dissolució, per què ara hem de tornar, no? Quin sentit té? I quina diferència hi ha entre el Stan Steele que va començar l'any 96 i el Stan Steele que comença el 2026, no? O que torna a fer material nou el 26, no? Doncs la gràcia per mi era explicar la diferència que hi ha entre els primers i els ara, no? Aquest viatge, que entenc que és un viatge que ha viscut, com et deia, moltíssima gent i que s'acaba passant segurament per etapes, situacions, dificultats, resolucions, crisi, de tot, no? Que són molt, molt, molt comunes, molt, molt reconeixibles, molt anàlogues en molts casos, no? Tant és així que, de fet, hi ha molts estudiosos que fins i tot li han posat nom a tot això, no? I ho han estudiat, a mitologia comparada, a gent que, doncs, que estudia que té tot relat que transcendeix, que conté, no? I, evidentment, tot relat que transcendeix conté, doncs, tot una experiència vital que passa per unes etapes, que comença amb un punt i acaba amb un altre. I nosaltres, humilment, intentem explicar la nostra.
Va, jo només diré una frase del llibre, de la novel·la, és cap al final. No és locura, és amor buscando su sitio. Esperarem, doncs, a poder escoltar aquestes lletres amb les cançons. Però, escolta, tornar és tota una decisió que no sé si es fa amb vertigen o si ja ho feu amb més llibertat també pel fet que ha de demostrar, potser teniu la sensació, no?, que no heu de demostrar res a ningú.
Sí, efectivament, la sensació és diferent. Durant molt de temps, doncs, vam tenir la sensació, bueno, més de joventut, no?, de voler, per una banda, menjar-se el món i, per altra banda, demostrar, no?, i demostrar-nos a nosaltres mateixos que valíem. Evidentment, el punt ara és un altre, no? Es fa des d'un altre lloc. També dins, i ja entrant en matèria, no?, part d'aquesta resolució té a veure amb què ara entenem... Mira, t'ho resumiré molt, molt ràpidament, no? Tinc la sensació que quan vam començar ho vam fer com des d'un... com a nivell personal, com des de... una mena de protesta o una mena de ressentiment, fins i tot, no?, amb el món, amb la societat, amb el que ens havia fet mal, no? I, de fet, gràcies a la música vam trobar un espai d'expressió i d'identitat fonamental, no? que ens ha donat la vida, pràcticament. I el que passa ara, doncs, és que segurament ja no veiem el món d'aquesta manera. Han passat moltes coses, molts anys. Hem tingut criatures, han passat moltes coses. Un arriba a la sensació, arriba a la conclusió moltes vegades de que potser el nostre deure en última instància és oferir el millor que tenim, no? Oferir honestament el que tens espontàniament, i moltes vegades la gràcia està en no esperar res a canvi, no? Com fer-ho, fugir de la lògica de la transacció i d'intentar esperar o calcular un resultat, no? I de fet la meva experiència em diu que cada cop que he fet coses per fer o perquè sentia que ho havia de fer, tot i que semblés irracional o que no tingués cap tipus de retorn o que no ho semblés en aquell moment, precisament aquelles coses han estat les més valuoses, segurament. I parla d'això, en part, la novel·la.
Vida i obra d'un titiritero, l'avançala d'aquest nou disc de retorn de Standstill. L'hem d'esperar per la tardor. Per quan? Quan podrem sentir aquest nou treball?
Doncs sí, mira, el còmic va sortir ara, a finals de maig, sí. I el disc sortirà en principi, gairebé segur, a finals de novembre. Ara mateix l'estem a punt d'enviar a fàbrica.
Doncs l'esperem amb ganes, Enric. Gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit. Vale.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Un teat no són temes de gran densitat, giren els ventiladors. Una falta personal, tantes baixes en el meu sofà, 1.150 condons. Alpinistes, samurais, coses més rares mos han de passar. Qui em sabria contestar com és un dia just a punt de llevar? Un principi d'estació d'endevines...
Que no sigui la clau als ventiladors que giren, per exemple.
Fa pinta que sí, amb el que sabem ja.
Aquí, podria
que
ser, sabem. Podria ser. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, sí, sí. La clau en aquesta cançó d'Antònia Font, que es diu Alpinistes i Samurais, és el giren els ventiladors, que la va repetint. Un principi d'estació, també, la podria agafar una part d'aquesta lletra, perquè diumenge comença oficialment l'estiu i ho farà per la Porta Gran, perquè tenim per davant un cap de setmana de calor que s'anirà intensificant i, a més, doncs, just en aquest cap de setmana, la primera onada de calor de l'any. Començaria diumenge i s'allargaria fins Sant Joan, fins dimecres, per tant, aquestes temperatures que aniran pujant. De moment, dissabte ja farà calor, tindrem aquests valors que poden arribar als 38 graus a Ponent, també les nits i matinades cada cop seran una miqueta més difícils de suportar, sobretot entrada ja aquesta onada de calor de diumenge a dimecres, amb nits tropicals, fins i tot hi pot haver alguna nit tòrrida quan la temperatura no baixa dels 25 graus. Tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Dissabte, alguna gota al Pirineu, diumenge encara amb menys probabilitat, i diumenge, en aquest inici de la onada de calor, doncs podrien arribar els primers 40 graus de l'any a Ponent. Aquesta onada de calor ens portarà temperatures altes, dilluns 42, fins i tot potser 43 cap a Ponent, moltes màximes de 34-35 graus, també a la costa, i el que dèiem, també les nits seran difícils de suportar perquè la temperatura no baixarà gaire.
A mi no m'arronsaran, és a dir, a l'estiu comencem amb alegria, eh? A l'estiu ja entrem amb alegria. Gràcies, Gemma. Bon cap de setmana.
Bona nit.
Igualment, bona nit.
i ara dels vestidors suposo que ara tornarà.
Però si ningú l'ha de pagar, pobre home, que estigui tranquil.
I els del Sabadell també entren, home, amb alegria, eh? El cap de setmana, l'estiu.
Estem aquí donant el titular, eh? El Sabadell que puja a segona, sí, i que, escolta, es veurà cara a cara amb el Girona, dos equips catalans que estaran en aquesta divisió, ha guanyat finalment de 3 gols a 0, eh? Els del Zamora.
I això que fins a... faltaven 2 minuts per arribar al minut 90, és a dir, el temps reglamentari, i l'eliminatòria estava empatada a 1. Ara, en canvi, ja el Sabadell ha marcat 2 gols més i, per tant, acabarà aconseguint el somni. Per tant, felicitats a tots els seguidors del Sabadell. Nosaltres tornarem dilluns a les 10. Agraïm la feina al Nil Hernández García. Aquesta setmana l'hem tingut al control de so, també al Marc Güell, a l'Eli Espuny i a tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. I bon cap de setmana a tothom, no?
A tothom, efectivament. Ens tornem a veure dilluns.
Exacte. Les notícies aquí pensades a les 10 de la nit. Bona nit.
Un principi d'estació, t'atavines per telefonar, xerrava amb el contestador.